El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
A la ràdio Sabadell. Conversem avui amb el fins ara diputat de Ciutadans, Joan Garcia, que de ben segur no serà a l'hemicicle en el pròxim mandat perquè ocupa el penúltim lloc a la llista de la formació taronja. Joan Garcia, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Com entoma Ciutadans aquests comicis?
Bé, doncs, jo que he viscut una mica... De fet, aquesta és la setena vegada que estic en una campanya electoral a Catalunya i doncs com al principi, no? Amb aquesta il·lusió una mica que ens feia sentir doncs, l'activisme de representar un projecte que per nosaltres és necessari, no? I crec que tot i que hem fet molts canvis i hem fet una evolució molt... molt intensa a Catalunya, no? Especialment Ciutadans a Catalunya, crec que ara s'ha d'entomar aquesta campanya com una campanya de mantenir aquest projecte, aquest espai per créixer després.
Clar, però de fet les enquestes no els donen absolutament res, cap de les que ha sortit, no els donen presència. O n'hi ha alguna que sí, jo no les he vistes, potser bueno, n'hi ha alguna que vostè controla més que jo.
Sí, sí, algunes enquestes que tenim nosaltres sí que ens donen entrada per Barcelona, no? Però no és tan important això, perquè jo també he viscut el 2007 i el 2010 enquestes que ens donaven fora, el 2017 enquestes que ni s'imaginaven que podíem guanyar les eleccions, inclús enquestes que teníem a 5 dies abans de les eleccions que ens donaven 10 o 12 diputats menys. Al final, les enquestes són una eina també de lluita política que utilitzen altres, especialment contra aquells que no tenen aquesta capacitat moltes vegades d'influir als mitjans, sobretot nacionals, no? I aquest és el problema que nosaltres hem patit durant molt de temps. Però no ens importen les enquestes, perquè el que ens importa és fer una campanya d'essències, explicar exactament per què Ciutadans doncs, ha estat aquest 17, 18 anys ja pràcticament a Catalunya, què és el que ha fet, què ha portat i què ha de continuar aportant a la societat catalana.
De totes maneres, deia ara vostè que les enquestes, però sí que és veritat que les últimes eleccions, no, els últims comicis que s'han fet, 28M, 23J, els han situat amb uns molts mals resultats, que no sé si els fan pensar que realment estan en un moment en què entrar al Parlament, per tendència general, no, per allò del sí. Que es parla moltes vegades, és realment molt i molt complicat.
Bé, és complicat, o sigui, al final la política catalana és molt complexa, no? I jo crec que al juliol ja no es van presentar les generals, ja no vam decidir no presentar-nos, i les municipals doncs, van ser dolentes. De fet, ja és evident, no?, tot això, però això no vol dir que aquest espai també és renovat amb una sèrie de canvis que hem fet també a nivell nacional, amb un nou portaveu nacional com és el Jordi Cañas, que coneix molt bé Catalunya, amb una nova campanya, amb una campanya, una direcció de campanya que ha tornat als orígens de la formació. Crec que tot això és molt bo per començar doncs, a explicar que Ciutadans continua aquí, que està present i que és una oportunitat diferent a tot el que representa l'actual constitucionalisme, diguéssim, que està present a nivell nacional. No? Crec que, a més, tenim l'avantatge d'haver nascut aquí, coneixem molt bé la societat catalana, representem a una part molt important de la societat catalana i només ho hem d'explicar. Jo sempre dic que si expliquem què hi som, doncs continuarem fent política sent un projecte important a Catalunya.
El lema de campanya parla d'aturar-los. A qui s'ha d'aturar?
Jo crec que s'ha d'aturar, s'han d'aturar moltes coses, no? Però és una analogia, bàsicament, inclús al cartell de campanya, on hi ha una imatge que està creada per intel·ligència artificial. Aquest xoc de mans entre Puigdemont i Pedro Sánchez és una analogia del que nosaltres creiem que hem d'aturar. Per un costat, doncs, aquestes realitats, aquestes polítiques, aquests acords a nivell nacional que per nosaltres doncs, no són els adequats, com és aquesta amnistia que s'ha transformat bàsicament en una voluntat d'anestesiar part de la societat catalana i jo diria que inclús espanyola. I per un altre costat, el que representa Puigdemont, no? Aquest continu atac a l'estat de dret i a la societat catalana, a trencar-la, i aquesta voluntat contínua de mantenir aquest procés etern que nosaltres ja fa un any o dos vam dir que no s'havia acabat. Recordo que hi havia un debat sobre si ja s'ha acabat el procés, amb els indults s'havia acabat el procés, el PSC deia que ja s'havia acabat, que no passaria res més, però ara resulta que feia falta doncs, fer més coses, no? L'amnistia i el que faci falta perquè feien falta 7 vots, no?, a nivell nacional. Per tant, jo crec que tot aquest tipus de política s'ha de canviar, s'ha d'acabar, i ara estem en un punt d'inflexió que no sé on ens portarà, però nosaltres diem que s'ha d'aturar el que hem estat visquent durant molts anys.
De quina manera s'atura? Què s'ha de fer per aturar-ho?
Doncs anant a votar Ciutadans.
Però vull dir, de quina manera ho pot fer Ciutadans si té presència al Parlament de Catalunya?
Depèn del que nosaltres tinguem o de la força que tinguem. Podem ser decisius, sabem que es pot ser decisius amb 7 vots, també amb 4, amb 6, amb 8, però el que volem ara mateix és començar a construir aquesta alternativa que deixi fora, crec que no ha passat mai a Catalunya, que deixi fora els partits que es consideren independentistes del govern de Catalunya. Sempre hem estat amb algun d'aquests partits al govern de la Generalitat. Això no ha passat mai, que no hi hagués un altre govern, i crec que és necessari construir una alternativa i un govern. Potser ara sona estrany i sona molt allunyat de la realitat, però crec que és una fórmula que no s'ha aprovat, crec que és necessària i que s'acabarà fent. Dubto que siguin aquestes eleccions, resultadament no arribaran els números a fer-ho, però crec que es pot construir.
Per tant, creu que l'independentisme tornarà a sumar en aquestes eleccions?
Jo ho veig possible, no ho sé, tampoc vull fer de bruixa. De fet, a mi el que m'interessa és que no sumin, i per tant el que jo vull saber o fer o implementar almenys és que Ciutadans tingui presència. El que sí que tinc molt clar és que ella no serà president.
No?
És impossible que sigui president. Mentre Sánchez sigui president del govern espanyol i necessiti a Puigdemont i a Esquerra Republicana per governar a Espanya, i ja serà el pagament, el canvi amb el que segurament haurà de pactar. Puigdemont no mantindrà un govern espanyol nacional amb aquesta... O sigui, no pot mantenir a Sánchez i a la mateixa vegada doncs, mantenir a ella com a president. Per tant, Puigdemont...
Encara que entrin al govern? Encara que hi hagi un govern de Junts i
el PSC? El problema és qui serà president. Jo el que estic dient és que ella no serà president. Uh-huh. No sé si el PSC governarà o no. Té la capacitat de governar amb tothom. O sigui, al final aquesta centralitat no és política ni tan sols ideològica, sinó una centralitat de voluntat de mantenir el poder, sigui com sigui. Això és bàsicament el bipartidisme, no? El PP també, si pogués, ho faria. Per nosaltres aquesta és la fórmula equivocada i tinc clar que ella no serà president.
Ara que em parlava de Pedro Sánchez, el moviment de Pedro Sánchez aquests primers dies de campanya electoral, com l'interpreta Ciutadans?
Com una comèdia lamentable, bàsicament. No tinc molt més a dir. Hem arribat a uns punts de populisme endogàmic i egocèntric que segurament poca gent s'esperava fa uns anys, no? I jo crec que no podem... A mi em fa una mica de vergonya el que ha fet el president Sánchez. Simplement, o sigui, ja està, a partir d'aquí es pot fer la valoració política i potser doncs, aquesta estratègia doncs, li va bé o no li va bé en el futur, però el que tinc molt clar és que Pedro Sánchez està en una situació molt, molt difícil per mantenir-se a la Moncloa i ha de fer aquest tipus de coses. Ja, s'espera una magnífica tragèdia còmica d'aquí als següents anys si continua ja al poder, bàsicament és això.
Però al darrere hi ha d'haver un debat també sobre el que està passant amb les informacions, en com s'estan donant les informacions,
sí, sí,
amb la judicialització de la política que ja fa anys que s'arrossega, no? No és una qüestió d'ara. Però hi ha d'haver un debat també en aquesta qüestió?
Ha d'haver un debat sobre això i els primers que hem patit això hem sigut nosaltres. He recordat la campanya que es va fer mediàtica contra Albert Rivera el 2019, doncs tot un estiu perquè no va voler complir la seva paraula de no pactar amb Pedro Sánchez. Llavors, quan va explicar llavors el que podria passar, algunes de les seves intervencions, de fet, al Congrés, ara estan sent virals i diuen, no, ja ho va dir Albert Rivera, sí, però llavors es va fer aquesta campanya. Fa molts anys que es fa, i Ciutadans és un dels partits que més ho ha patit, no? Jo crec que sí, que es pot fer aquest debat, però no crec que sigui Pedro Sánchez precisament la persona més adequada per fer, o per dir, o per victimitzar-se d'aquesta manera.
En campanya es reivindiquen com el vot pels que se sentin traïts pel PSOE o pel PSC. Això s'ha d'interpretar com que creuen que són qui poden aglutinar els vots que fins ara tenien Ciutadans en cas de perdre'ls?
Sí, jo crec que a Catalunya hem sigut en part un partit que ha estat entre dos visions, no, ideològiques, la conservadora del PP, no? En aquest cas, i la socialdemòcrata del PSC, i aquí com a liberals i com a liberals progressistes, que sempre ens hem definit, i també com una fórmula diferent de veure la política, hem pogut buscar o almenys a trobar els vots també del PSC, vull dir també, no només del PSC. Per tant, sí, ens oferim a aquell votant del PSC que senti traït per totes les mentides que són evidents, que estan provades, que tothom ha constatat del PSC i també, evidentment, del que hi ha per sobre, no? De Pedro Sánchez, d'una forma de fer política que crec que hem de canviar. La mentida com a base política crec que no ha de mantenir-se, almenys no ha de ser premiada.
Algun exemple d'aquestes mentides que diu?
Doncs no als indults, no a l'amnistia, és igual, o sigui, podríem... És que són tantes, segurament tothom les coneix. No sé si això ja té un efecte o estem amnestesiats, no?, d'alguna forma d'aquest tipus de mentides. Això que parlava moltes vegades de la informació no verídica, de les fake news, no? Però és que, clar, com no volem tenir fake news o mitjans que menteixen moltes vegades, si molts polítics fan el mateix. Al final acaben mentint, acaben proposant, acaben dient jo no faré això i ho acaben fent 3 mesos després, no? Per tant, pel poder, bàsicament. I aquest discurs, que és molt senzill, que és un discurs de regeneració, jo almenys l'he fet des de que he vingut aquí. De fet, he pensat, doncs, crec que la primera vegada que vaig venir aquí a la ràdio va ser el 2007, o sigui, fa ja 17 anys. I crec que això sempre ho he defensat com a base del que era Ciutadans i del que és Ciutadans.
En algunes ocasions se'ls ha acusat de fer una deriva cap a la dreta. Això vol dir també que ara mateix estan molt a prop del PP?
Nosaltres som el que som. O sigui, no, això de la deriva, ara mateix, quan van aparèixer partits, doncs, d'extrema dreta com Vox, doncs tothom va dir, ostres, Ciutadans no era un partit d'extrema dreta, ni era un partit de dreta, era una altra cosa, no? Quan es comencen a contrastar polítiques, ho he vist al Parlament, ara, amb la presència de Vox, aquesta última legislatura, no? Som el que som, i sempre hem defensat de forma molt, possiblement molt vehement, doncs, algunes coses, no? I lluitar contra aquells que volen atacar la llibertat individual dels ciutadans, doncs sempre ho hem fet i ho continuarem fent.
Uh-huh. Quin paper creu que pot tenir la desafecció, l'abstenció en aquestes eleccions? Perquè remiràvem números l'altre dia i, de fet, doncs, hi ha una tendència, no sé si s'ho han mirat això i de quina manera els afecta o no la baixa mobilització ciutadana.
Nosaltres ens afecta, o sigui, de fet, quan van guanyar les eleccions va haver la participació rècord a Catalunya, per tant van guanyar les eleccions amb la major participació que hi ha hagut mai, o sigui, no es pot referendar més una victòria, no? I quan van baixar 6 diputats va ser amb una de les pitjors participacions. Per tant, sí, hi ha desafecció, ho hem vist al País Basc, tot i que s'ha pujat una mica, però clar, veníem del 2020-2021, i crec que la desafecció és un dels mals de la política, i quan creix el bipartidisme, creix la desafecció. O sigui, això és una cosa que és una relació bàsica i essencial, i per mi és molt preocupant.
I com s'ha de combatre? És a dir, quina feina tenen els polítics, doncs, per aconseguir-ho, no? Perquè al final és la seva responsabilitat,
clar,
no?
Doncs no mentint, fent polítiques, doncs, que pensin en els ciutadans. Això que es diu sempre, però fent-ho. O sigui, no buscant per sobre de tot el poder polític, però el poder polític per si mateix no té més que la voluntat de continuar exercint-lo. Jo crec que al final hem d'explicar als ciutadans que volem fer i quines són les possibilitats de canviar la societat, i això és important.
Ens queda un minut i mig d'entrevista. Li volia preguntar també per la llei d'amnistia, me n'ha parlat abans, però creu que no serà un bon punt de partida per Catalunya, la llei d'amnistia?
Jo crec que no. O sigui, jo crec que la llei d'amnistia no és una llei d'amnistia. Primer, perquè no es fa amb una voluntat. Ara es parla d'aquesta voluntat de retrobament. No hi ha una voluntat per part de Pedro Sánchez, sinó el que hi ha és mantenir-se a la Moncloa, bàsicament. És que és molt clar, perquè un agafa el Pedro Sánchez de 2 mesos abans i un de 2 mesos després, i això bàsicament no formava part del seu pla de govern ni la seva voluntat ni el seu programa de govern. Per tant, no és un bon punt de partida, i després perquè hi ha una voluntat d'oblidar coses que molts doncs, encara estem demanant o demanant a aquells partits que van fer el que van fer, doncs, que com a mínim doncs es disculpin, no? Perquè molts catalans que no som independentistes no ho van passar bé en aquells anys de 2017, 2018, 2019, i per tant és important.
Acabo amb els 15 segons que ens queden. Hem d'entendre la seva posició a la llista com un punt i final a la política per Joan Garcia?
De moment sí. De moment sí. Jo continuaré a la política, evidentment. No sé què faré en un futur, però ara mateix vull tornar al meu treball. De fet, és una cosa que vaig dir el dia que vaig començar. Porto 9 anys i molt intensos. Estic molt orgullós de tot el que he fet. Moltíssimes coses i crec que ara s'ha deixat passar a gent molt bona que també tenim a Ciutadans. No sé si tornaré, però...
Joan Garcia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Molt bon dia.
El cafè de la ràdio.